Explicava avui a l'informatiu, un de cada quatre infectats per VIH a Catalunya no ho sap. Amb aquesta alerta ha començat la Setmana Europea de la Prova del VIH, que es fa com a prèvi al Dia Mundial de la Sida, que recordem és tots els primers de desembre, el dia 1 de desembre, dilluns que ve, per fomentar la conscienciació, però aquesta nit es farà a Barcelona un èxit habitual a la ciutat, com és la cinquena edició de la gala contra la sida. En parlàvem amb el president de la Fundació Lluita contra la Sida, el doctor Bonaventura Clotet. Doctor, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Que ha vingut acompanyat dels seus fills, els actors Aina i Marc Clotet. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Dèieu que és la primera vegada que esteu els tres junts.
Sí, això és històric. És el primer cop que estem els tres junts.
Aquest triplet és un hat-trick.
És Messi, Neymar i Luis Suárez. Qui és el més famós dels tres?
Home, el papa.
Home, sense cap mena de dubte, penso que l'Aina i el Marc, no?
Sí, home, a veure...
Està claríssim.
A nivell mundial, el pare, sens dubte.
Home, el Ventura, sens dubte.
Em diuen, ets el pare de l'Aina i del Marc, amic, jo em presento així.
A mi també va passar que em diguessin, ostres, tu ets el fill del doctor Clotet, o sigui que...
De fet, ens ha passat més que al revés, jo crec, ens passa molt.
Jo penso que està...
És el menys important, això.
Sí.
Els dos únics fills?
Sí, sí.
Els dos únics fills. Que ja m'explicareu com, en lloc d'anar cap a un laboratori, se'n van cap a un escenari. Això, diríem que el somni d'un pare, diuen, és que els fills continuïn a la seva feina. Hi ha gent que diu, no, l'abogat, els advocats, m'agradaria que el meu fill fos advocat, que la meva filla ho fos. En el teu cas, és així o no?
No és així, la veritat és que, si bé, no puc negar que sempre et fa gràcia que els fills, doncs, penses que potser podràs ajudar o no, o més, i... Però la veritat és que tant a l'Anna com a mi ens va fer molta il·lusió que poguessin ser actors perquè és viure la vida d'una manera molt intensa i a més és fer alguna cosa diferent al que fèiem nosaltres, que sempre estableix punts de comparació i sempre crea uns hàndicaps més importants. Jo, com que sóc molt mal actor, sempre se sentiran molt bé i a més m'ajuden molt a preparar totes les coses que he de fer en públic i penso que això els hi dona doncs, uns aires diferents de no estar sempre com sota una supervisió, no? I estudiar medicina i fer recerca és estar, penso, per ells més dur, no sé què opinen.
Jo crec que ens hagués agradat molt els dos estudiar ciències i almenys a mi m'hagués encantat, però l'atzar ens va portar a fer teatre, a fer interpretació i jo crec que hi ha una part de genètica del doctor Clotet que és actor, no?
Però de petita, de petita o de petits, Marc i Aina, anàveu als laboratoris, us movíeu per allà entre tubs i tot això, no?
Bueno, hi havíem anat algun dia a veure, perquè ens agradava, però tampoc és un lloc on puguis anar allò de passeig i estar allò jugant amb el que hi ha, no?, les càpsules de Petri, que pot ser perillós, però sí que ens agradava. I a més, ho mamàvem a casa
cada moment. Sí, sopant, sempre les converses eren científiques, sempre, tot girava entorn de la ciència. De fet, els dos vam estudiar batxillerat científic fins al final, vull dir que...
La meva mare... Sempre explica la cosa que de petit jo deia que en comptes de mal de cap que tenia cefalea. Imagina't ja l'impacte que tenia els termes mèdics a casa quan un nen pugui dir això.
Com deia, aquesta nit el Museu Nacional d'Art de Catalunya es farà la cinquena edició de la Gala Sida de Barcelona, com sempre, auspiciada pel doctor Clotet, però també amb el Miguel Bosé, que és la icona, la imatge que apareix sempre. Com serà? Què hi haurà, doctor?
Bé, jo penso que... Aquesta gala representa moltes coses, no? Perquè, primer, es fa possible perquè hi ha un laboratori de recerca, es diu Irsi Caixa, que està darrere des de fa 20 anys i que es fa una recerca d'excel·lència i que això, sens dubte, es deu a que l'obra social de Caixa i la Generalitat de Catalunya van apostar per una recerca en aquest camp fa més de 20 anys ja. Encara que el 2015 es compliran 20 anys de la Constitució de la Fundació Irsi Caixa, no? I clar, això ha permès doncs, que en aquests moments Catalunya, Barcelona, estiguin situats en el mapa mundial de la recerca en la sida doncs, dintre dels millors laboratoris del món. Aleshores, això fa que Miguel Bosé, doncs, fa 8 anys, doncs, digui que ell vol contribuir i vol ajudar a dinamitzar la recerca que es fa i que, per tant, aposta per nosaltres i ens ajuda i comencem amb unes recitals de cançons seves en el Palau de la Música i posteriorment fa 5 anys comencem amb la primera gala i jo a la primera gala sempre li explico i sempre fem broma amb ell dient que el primer que vaig pensar que em costaria calés, que la Fundació hauria d'acabar pagant perquè allò no sortiria i em va dir, tu calla, tu investiga que jo ja cantaré i ja faré les coses i aleshores doncs va anar molt bé i la veritat és que s'ha anat consolidant, ha anat creixent, cada any hi ha més gent, cada any ve molta més gent i moltes més empreses solidàries que hi col·laboren i que permeten doncs, que sigui un èxit, no? I penso que, sens dubte, és la, gran, la gala més gran i més potent que es fa tot l'estat espanyol en aquests moments.
A més, aquest any es començarà a lliurar un premi a una entitat o persona, o entitat i persona, que més s'hagin significat en la lluita contra la sida.
Sí, aquest any s'ha instaurat, tot coincidint en el cinquè aniversari, que es lliuraria un premi que hem d'agrair molt a Jaume Plensa, doncs, que ha donat aquest premi, que és una obra seva preciosa, i que s'atorgarà, es donarà doncs, en el Bruce Walker com a persona individual, i a l'obra social La Caixa, que molt merescudament doncs, rep aquest premi per tot el suport que ha donat a la recerca com a entitat.
Hi ha molta gent que vol col·laborar. La gent que ens escoltarà i que vulgui col·laborar, com ho pot fer, doctor? Hi ha alguna manera de col·laborar?
Sí, hi ha la Fira Zero, ja en aquests moments ja no hi ha possibilitat de llocs, està totalment ja reservat.
Temprana quanta gent, perdó?
I s'ha quedat fora molta gent. A la darrera hora sempre tothom es contagia les ganes d'anar-hi i doncs, penso que s'han quedat gairebé 100 persones sense poder assistir.
Quanta gent hi cap, per entendre el sopar?
Bé, no et sé dir la cabuda exacta, però hi ha 730 o 750 persones que
vindran avui.
L'any passat van ser 600, i aleshores hi ha moltes entitats col·laboradores, i penso que hem d'estar molt contents doncs, de que hagi anat creixent d'aquesta manera i comptant amb aquest suport desinteressat de grans empreses que hi donen el suport, com Mac, com Volkswagen, com Repsol, com vull dir, totes les empreses que a nivell particular doncs, volen contribuir, doncs, és molt d'agrair doncs, que facin aquesta acció.
Avançant-nos una setmana al Dia Mundial, hem baixat la guàrdia, doctor, amb el tema de la fi, sobretot de la prevenció de la sida?
Bueno, aquesta és una pregunta clàssica que és difícil perquè... no és difícil, és fàcil de contestar que sí, però els motius pels quals s'ha baixat o no, jo penso que són molt fàcilment comprensibles. Quan una malaltia es cronifica i hi ha una esperança de vida que és normal, entre cometes, i per tant doncs, només has de prendre una píndola i així ja viuràs, algú jove que creu que aquesta malaltia encara només cau sobre persones grans o que és una malaltia d'altres etapes o d'altres èpoques, doncs ja no hi pensen que es pot arribar a contagiar. I aleshores, si es contagia, pensa, és igual, perquè ja em prendré alguna cosa. Perquè també, sortosament, ara disposem de tractament preventiu, que prenent una píndola pot prevenir la infecció en persones amb molt risc. I a més, doncs, hi ha iniciatives d'intentar doncs, que tothom doncs, que està infectat es diagnostiqui i es tracti, i per tant, aleshores, ja no hi hauria més disseminació de la malaltia, perquè qui està ben tractat doncs, no pot contagiar perquè el virus està indetectable i no el transmet. No? Però sí, és cert, s'ha relaxat, però és que això passa amb tot. Vull dir, amb totes les coses que s'arriben a cronificar i a controlar, la societat es relaxa.
Per què ens costa tant, o per què costa tant fer el test? És a dir, per què la gent és tan reàcia a fer-se'l?
Bé, suposo perquè sempre un té prefereix amagar el cap sota l'ala, no? És la imatge aquella. I penso que si no te'l fas, penses que bé, no, i no passa res perquè em trobo bé, doncs segur que no el tinc, no? I enfrontar-se amb una realitat i amb una por, doncs sempre costa més. El que passa és que penso que sortosament avui en dia el tractament doncs, controla la malaltia perfectament i és molt millor saber si un està infectat perquè pot començar el tractament d'immediat i per tant pot evitar que el sistema immunitari es deteriori molt significativament i costi molt de recuperar més endavant i hi hagi més risc de complicacions de tumors relacionats amb infeccions com el papilomavirus, etc., però també de linfomes, i tot això s'evita si un comença tractament molt precoçment. Per tant, és molt bo que tothom sàpiga si està infectat o no. I a més, perquè si aquella persona està infectada i fa tractament, no seguirà escampant la malaltia mitjançant a través de les relacions sexuals que tingui. Per tant, per tot això sol ja val la pena.
Hi ha unes preguntes que repetim cada any, però mira, millor fer-les que no fer-les. Una persona com pot saber si està infectada pel VIH? Fent-se la prova?
Sí, només fent-se la prova, tu pots trobar perfectament bé, no tenir cap símptoma, ni cap signe, ni res, i tenir la infecció.
Va.
El que passa és que dos terceres parts de les persones que s'infecten tenen la síndrome de retroviral aguda, que es diu, i que és un conjunt de símptomes i signes que fan que és com una grip, bé ser, i que, per tant, tampoc és molt diferent a qualsevol grip habitual i no et permet dir sí, mira, segur que potser m'acabo d'infectar, no, però si després recordes quan vas tenir la relació de risc, etc., i vas passar al cap de 2 o 3 setmanes una síndrome d'aquest tipus, doncs aleshores 2/3 parts de les persones que s'han infectat l'han desenvolupat. Però a part d'això, després, amb el temps, poden passar 2 o 3 anys i està totalment asimptomàtic i no tenir res.
El maleït boom de la sida va ser 90, per entendre'ns, el gran boom. Els 80 ja havia començat, però els 90 va ser quan va haver-hi el rebrot més important, quan en vam parlar més, segurament tots plegats. Això, afortunadament, en majúscules, ha canviat molt en el curs dels anys, però recordo que fa un any, i menys una setmana, va seure en aquest estudi, en aquesta cadira, al costat del doctor Gatell, i vam parlar que per continuar avançant en una vacuna catalana necessitava 4 milions d'euros. Com està el tema?
Bé, el tema està aquí. La veritat és que segueixen necessitant aquests diners, però hem anat avançant molt i en aquests moments la vacuna que s'ha dissenyat, l'HTI que s'ha dissenyat a l'IRSICAIXA, en el programa IVACAT, té moltes bones possibilitats de poder ser assajat en humans el 2015, i els resultats que hem obtingut en els animals d'experimentació són molt bons, i ens ha permès doncs, que tenim moltes expectatives de cara a poder avançar cap a la curació. No? S'ha posat l'horitzó 2020 com a data en la que tant ANFAR com altres organitzacions mundials podrien que es pogués haver avançat molt amb el tema de la erradicació de la infecció en les persones tractades.
O sigui, en 6 anys.
En 6 anys. Però avançat molt no vol dir que tothom es curi el 2020, sinó que ja tinguem molts resultats que demostrin que una vacuna fa una acció determinada, i això ho podrem respondre amb la nostra vacuna i amb una altra que tot just acabem de finalitzar l'estudi amb la vacuna d'Oxford, en la que nosaltres col·laborem, i que hem assajat aquesta vacuna en persones que s'acabaven d'infectar, i estem tot just analitzant els resultats.
I com van?
S'han generat... científicament sempre un ha d'esperar els resultats globals per opinar, perquè si no pot donar informació que confon, però val a dir que els primers casos que estem trobant, si estem analitzant, el resultat és espectacular. Però això està molt bé. Està molt bé que tinguem una gran resposta immunitària en aquesta vacuna, però ara hem d'analitzar si això serveix per buidar on s'amaga el virus o no, i, per tant, destruir aquests amagatalls i que la persona quedi curada. Però hi ha en els animals d'experimentació, en els ximpancers, s'ha vist que una vacuna terapèutica podia arribar en el 50% a erradicar la malaltia. Per tant, hi ha evidències que ens indiquen que potser sí que anem bé, però que també probablement caldran altres estratègies combinades amb la vacuna. Però conèixer què és el que fa la vacuna no se sap, i això ho podrem dir nosaltres des d'un humil lloc com és un laboratori a Barcelona, que existeix des de fa 20 anys, però que amb la vacuna va començar a treballar fa 8 anys i que no hi havia res abans. O sigui que jo penso que és un salt qualitatiu molt important i que l'hem fet gràcies a tot el suport institucional que he mencionat abans.
Quan el pare calla... Quan el pare parla, els nens callen?
Bueno, no,
o no?
Ja
no sempre. No sempre. Ràdio només.
Doncs ara farem una cosa. Ara parlaran els nens i el pare callarà.
You and I are real sisters.
No te'n fies.
Busco qualsevol pel·lícula.
Rastres de sàndal, que s'estrena divendres, que és la nova pel·lícula que dirigeix la Maria Ripoll, la gran Maria Ripoll,
basada en la novel·la de l'Asa Miró i l'Anna Soler Pont i que protagonitza l'Aina Clotet. Qui és la Mina, Aina?
Doncs la Mina és la germana de la Cita, el personatge que interpreto jo. Són dues germanes que són separades per la força quan són petites i a la més petita, que és el meu personatge, la donen en adopció i la porten a Barcelona i els seus pares adoptius no li expliquen que va ser adoptada. Llavors interpreto aquesta noia catalana que un bon dia rep la visita d'una dona de la Índia que li diu que és la seva germana, no? I de cop la seva vida estructurada de biòloga, científica, calculadora, canvia i les seves estructures es desmunten i s'ha d'enfrontar a una recerca d'identitat, no? I és a través de l'amor, conèixer un noi al Raval, que trobarà la força per emprendre aquest viatge.
Que se senti enganyada, la reacció d'ella, l'entens o no?
Absolutament. Absolutament, és un canvi de valors totals, no? Si tu, qui et penses que has sigut durant 30 anys, de cop és absolutament trencat i desestructurat, és un dels xocs més forts que una persona pot patir, no?
On s'ha rodat la pel·lícula, Aina?
Vam rodar a l'Índia i vam rodar a Barcelona. S'ha rodat a Mumbai i a Barcelona. Perdona.
No, perdona tu. Et deia això de Barcelona perquè a Barcelona hi ha un Bollywood que molta gent desconeix.
Sí,
però existeix una Barcelona Índia... Diguem-ho no petita, sinó bastant ampla, no?
Sí, és molt bonic els ponts que genera aquesta pel·lícula per això, no? Perquè hem descobert tot un moviment de gent fanàtica de Bollywood que hi seran les preestrenes que farem i que estan, a més, recolzant molt la pel·lícula i que agrada molt, no? Perquè és com un conte de fades, aquesta pel·li, això connecta amb les persones.
I rodar amb Rosa Novell.
Sí, és la meva fa de la meva mare.
La teva mare. Com va anar? Perquè, clar, estem parlant de quan va ser el rodatge, fa?
No fa massa, no fa ni un any que vaig començar. Farà, d'aquí una setmana, farà un any que me'n vaig anar cap a la Índia. I després encara faltava tota la part de Barcelona. I va ser magnífic, ha sigut una experiència, un trajecte personal i professional molt, molt, molt enriquidor, perquè com a actriu el personatge fa una trajectòria molt interessant i com a persona era enfrontar-me a una altra cultura, a un altre món, i treballar amb la Rosa era de les coses que em feien més il·lusió.
Fa... 3 setmanes, potser, va seure en aquest estudi la Rosa Novell, que estava al Romea, i ens va explicar tot el recorregut per la seva malaltia, la força...
És un exemple, la Rosa, humà i professional.
Quan va explicar que va anar al metge, quan li van dir, mira, tens un càncer i tal, va dir, escolta'm, para'm aquí, ja el parlarem un altre dia, va agafar l'Eduardo, la seva parella, l'Eduardo Mendoza, i va dir, anem a fotre'ns un whisky, i ja en parlarem. Va dir que havia perdut la vista per culpa de la malaltia, que la podria recuperar, però que l'havien dit els mitges, però que de moment l'havia perdut. Com estava en aquell moment el rodatge?
Estava bé, estava en tractament, però estava amb força, amb energia, amb aquesta veritat que té la Rosa quan actua, que és impossible no estar connectat i no estar en el moment amb ella, i em fa molta il·lusió que demà vingui a la preestrena que fem a Barcelona de la pel·lícula.
Bé,
sí, la podrà sentir, la pel·li, i espero poder-me sentar al seu costat i viure-ho amb ella, perquè li fa molta il·lusió. Va ser molt emotiu, també. Vam anar a clausurar el Festival Most a Vilafranca i la vaig acompanyar a l'escenari. Hi havia el conseller, el Ferran Mascarell, que li donava el premi. Va ser un moment preciós. Realment crec que, a més, que estigui ara disfrutant d'estar al Romer actuant, crec que està podent gaudir d'una situació complicada des d'un lloc molt... Molt maco, no?
Demà, oi, Aina, és el preestrena al cinema Balmes de Barcelona,
sí,
oi?
Sí, el que passa és que per tots els espectadors s'estrena divendres 28 a tots els cinemes de tot l'estat i fa molta il·lusió dir que, a més, venim amb un premi de Montreal del públic que va guanyar entre 300 pel·lícules, una pel·lícula que connecta molt amb l'espectador i que tinc moltes ganes de que arribi realment i de poder-ho compartir, perquè les pel·lícules, i el Marc també ho sap, tot ho fem per comunicar-ho amb el públic i per transmetre's unes emocions, no? I arribar, llavors, quan estàs a les portes d'arribar als espectadors és excitant i emocionant, no?
I tu, Marc, què estàs fent?
Doncs jo estic acabant la gira de teatre de Mantes, que anem a Huesca aquest cap de setmana, i després doncs tinc la pel·lícula de Juan Ramón Jiménez, que vaig rodar, i que s'estrenarà doncs, a principi al març.
Uh-huh. I espera't, perquè vaig sentir l'altre dia, a l'informatiu 14-15 de Recolta, ja vaig escoltar això.
No, si em ve de gust anar-hi, però les pujades em fan molta mandra.
Es tapa la mirada, l'Aina... Càstens, tens vergonya de ton germà o què?
No,
però és que em sembla que...
Vergonya no, m'encanta.
Explica, Marc, això, sisplau.
Doncs aquesta és la veu del Novita.
Que sortirà... Que no és el president del Barça.
Que no és el president del Barça. Ah, doncs que és el nen de Doraemon, el que té el...
Home, el Novita,
Doraemon,
tots
el gos
ho
volador.
No cal que ho expliquis.
Tots sabem qui és el Novita.
I res, doncs s'estrena aquest dia, el dia 13 de desembre, s'estrena la peli Stand By Me, del Doraemon, que és una pel·li en 3D, en els cines, a tot l'estat, i brutal a nivell de gràfics, de història, i poso la veu doncs, al Nobita en un moment que té un somni i es veu de gran. i aleshores doncs, allà apareix el Marc Clotet amb la seva veu.
T'he de dir que tu pots fer Amantes, que és una magnífica obra de teatre i que ve d'una pel·lícula històrica amb el Jorge Sanz, la Maribel Verdú sí. i la Victòria Abril, tot el que tu vulguis. Però, clar, posar la veu al Doraemon... Clar, tu... Però hi ha una generació o dues sencera que tu formaràs part de la seva vida.
Home, la nostra. Jo veia, Doraemon.
Quan... No, sí, jo recordo també haver-ho vist. A mi em va agafar una miqueta més de gran. Però sí, sí, els nens és el seu bueno, ídol, tant el Doraemon com el Nobita. I la veritat em va fer molta il·lusió. M'ho vaig passar genial doblant. Mai havia doblat dibuixos. I res, vaig començar. La primera cosa que vaig doblar va ser el Nobita estornudant. I res, molts sons, molts riures, molts plors, perquè tot són emocions, amunt i avall, colors, i a nivell d'actor és un regal doncs, poder formar part d'aquest projecte.
I després què?
Després...
Tens alguna cosa ja per rodar o no?
Doncs bueno, ja en tinc dues pel·lícules, que una de por, una altra sobre una tragèdia grega, doncs, que es van arrastrant des de fa temps, perquè la veritat és que en aquest país doncs, poder aixecar una pel·lícula és algo impossible avui dia, i costa moltíssim, la gent ha de lluitar molt. I allà segueixen lluitant doncs, perquè es puguin dur a terme i es facin realitat. I suposo doncs, que aquest 2015 doncs, les podrem gravar abans de juny. Però bueno.
Torna al teatre l'Aina, aviat,
al
Lliure.
Al teatre Lliure, sí, Joc de miralls. Començo a assajar d'aquí 3 setmanes i estrenem la primera de febrer. Sí, sí, molt contenta.
Ciència i faràndula.
Està bastant junt, eh?
Sí.
No està tan lluny.
Això m'ho ha d'explicar.
Això està bastant, és veritat. No, però ens ajudem bastant. És veritat que el Benzo ens fa les seves xerrades i nosaltres li el matxaquem. No, mira més els ulls. No,
sempre,
no.
Sempre, el què? Sí, sempre... Qui ens fa xerrades? El què?
Ell, abans de fer les presentacions, ens les fa.
No, sempre hi ha una posta en escena que té la part de faràndula, que té la part científica, no? I a més... Jo penso que ells també tenen una vessant educativa de la part científica, no? Perquè ells tenen un programa que el podeu explicar vosaltres sobre com ensenyar a presentar en públic el món científic. I, per tant, doncs, això...
Sí,
nosaltres som professors des de fa molts anys, quasi 10 anys ja, de presentacions orals en biomedicina, que organitza la Fundació Antoni Esteve. I llavors anem per tota Espanya i uns quants cops l'any intentem ensenyar amb altres professors, amb dos metges, i nosaltres i l'Àlex Manyes, i donem classes d'oratòria.
Sí, intentant aplicar les tècniques que hem utilitzat nosaltres, doncs, si ens han servit per posar-nos davant d'una càmera, hi ha moltes doncs, que són les mateixes que la gent pot fer servir quan es posa davant d'una audiència i ha de fer una presentació. I aleshores, doncs, totes aquestes eines que ens ajuden a tranquil·litzar-nos, a poder realment gaudir d'aquell moment i saber gestionar aquell estrès que d'alguna manera és positiu i enganxa, doncs saber transmetre tots aquests valors i aquests coneixements doncs, a gent que es posa davant i que li impressiona molt doncs, el fet de tenir algú que l'està jutjant constantment, no? I amb una sèrie de jocs, d'exercicis que hem creat, els transmetem i la veritat és que encanten i és increïble el salt que fan
en dos dies
de com comencen o com acaben amb 4 coses que al final són les que s'emporten a casa.
I tot el que aprenem nosaltres, perquè sempre fan presentacions reals, després científiques, i és super enriquidor.
Acabem. És bon actor, aquest senyor, o no? El vostre pare, o no?
Molt.
Molt. Jo crec que se'ns emportaria per davant els dos així, en un moment.
Bé, perdona, no diguis bé ni no fotis vermell ara, doctor, perquè t'he de dir que m'han xivat, que veu que vas estar molt bé fent d'actor a la presentació del Llibre Blanc de Barcelona.
Ah, bé, sí, estava bé. I el Teatre Bars també.
Sí, és veritat, el Teatre Bars.
Bé, també, amb el Corbacho, que el José se'm quedava mirant i deia és que no t'he dit res perquè m'agradava molt com ho feies.
Però a més sortiràs a Cuéntame, no?
Bueno, Cuéntame no, és que ja...
Aviam.
Vas a Cuéntame? No, vaig anar... Hi ha un programa que és 80 més, penso, que és quan es parla, coincideix als 80, amb l'inici de la sida, i els
sí, però ens vas dir que ho vas fer tota la primera, que no vas haver de repetir
sí,
res.
Sí, bueno, els hi va agradar, sí, perquè ho van trobar...
Però va estar als platos de Cuenta, va estar fent bons, coses.
Sí, tinc bons mestres a casa que em van de tant en tant donant formació.
Ho veus tot d'ells o no?
Sí. El que potser no ho veig en directe. Potser no ho veig en directe perquè a vegades estic fora, estic viatjant...
Oh,
que sigui,
què vol dir, Aines?
No, si no, recupero.
No, que sempre tenim aquí com unes picabaralles.
Sempre és allò de si l'has vist al darrer...
No, viatja moltíssim des de tota la vida, no?
Llavors costa que coincideixi el dia de l'estrena en què estic jo per aquí, però si no, sí, m'agrada molt i si no, ho recupero.
I és molt bon crític, perquè sempre és molt sincer i això s'agraeix molt i quan li agrada ho diu i quan no també. I això crec que ho som tots a la família i és bastant bo.
Et veuré la pel·lícula, Aina.
Gràcies.
I per imperatiu legal t'escoltaré per als cinemes aviat, perquè, esclar, evidentment, si fos per mi, jo anava a veure el Doraemon, com et pots imaginar, personalment, tampoc...
Doncs escolta'm, t'he de dir que és una pel·lícula...
Ara ja és que és per grans, ara.
No, t'ho dic de veritat. A nivell de la història, tot, hi ha una emoció i, bueno, i un guió que jo crec que tots els públics ho passaran bé veient-la.
Val. T'ho compro, però, si em permets, aniré acompanyat per qui realment mana a casa. Moltes gràcies, Marc, Aina, doctor.
A tu, gràcies per invitar-nos.
Gràcies, Jordi. Felicitats
a vosaltres. Adeu.